A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, molta salut per totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Els volem agrair la decisió d'acompanyar-nos cada dia a les 5 a Ràdio Estel i al programa l'hora de la Fundació Puigverd. Serà un plaer compartir aquests propers 30 minuts de la tarda d'avui. Com és habitual, cada dilluns i dimarts ens reunim l'equip del programa amb metges especialistes de la Fundació Puigverd, experts en monologia, nefrologia, andrologia, medicina reproductiva i psicologia. Avui, per deferència de la Fundació Puigverd, estarà amb nosaltres la doctora Anna Mallafré, una persona dedicada de ple a l'especialitat de ginecologia. Tot això serà a l'hora de la Fundació Puigverd. Com sempre, abans de començar el programa, escoltem un consell.
Beure sang en l'orina pot ser alarmant. Si bé, en molts casos, la causa és inofensiva, la sang en l'orina, hematúria, pot indicar un trastorn greu. La sang que pots veure es diu hematúria macroscòpica. La sang a l'orina que pot veure's amb un microscopi, hematúria microscòpica, es detecta quan el metge analitza l'orina. En tots dos casos, és important determinar la causa del sagnat.
Avui parlarem de les molèsties de la menopausa. A quina edat sol aparèixer? Es poden prevenir els seus símptomes? Hi ha bons fàrmacs? Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya la doctora Anna Mallafré, que la poden trobar en el telèfon que els anirem dient al llarg del programa, si volen preparar un llapis i un bolígraf, quan els diem perquè ho puguin apuntar. Bé, doctora, si et sembla, comencem perquè ens pot explicar què és la menopausa.
Doncs la menopausa és quan deixa de funcionar l'ovari, no? Al final, l'ovari de la dona té dues funcions. La funció genèsica, que és la de dir d'ovular, de la reproducció, i la funció vegetativa, no? Que és dir mantindre aquest aspecte femení a través de les hormones, que són els estrògens. No? I la menopausa consisteix en perdre la capacitat de l'ovulació, que es manifesta amb aquesta disminució d'hormones, d'estrògens circulants. I que fa tots aquests símptomes, no? I es considera menopausa quan s'està un any sense regla. O sigui, és un criteri clínic, la menopausa.
Menys d'un any torna a aparèixer la regla, no és menopausa.
No és menopausa. És la perimenopausa.
Ja.
Sempre al voltant dels 50 anys, no? A vegades hi ha casos de menopausa precoç, que ja en parlarem més endavant, però cap al voltant dels 50 anys la regla pot marxar i quan fa un any que no ve, es comença a parlar de menopausa.
Quins símptomes dona la menopausa? Què nota la dona?
Doncs depèn molt, no? Perquè hi ha un 20% de dones que tenen un nivell estrogènic basal que no pateixen símptomes. Se'n va la regla i és l'època que diuen de luna de miel, no? Trobes bé i no tens regla. Però n'hi ha, en canvi, altres dones que sí que les afecta de diferent manera, no? Des de tindre insomni, sufocacions, a vegades irritabilitat, mal humor, fins que pot fer a infarts o fins i tot un impacte cognitiu, no?
Déu-n'hi-do.
Sí. Sobretot això, tot i així la incidència, no, d'infart de miocardi a la dona és molt baixet i quan la menopausa s'equipara amb la de l'home.
Clar, que nosaltres també la patim.
Exacte.
Què és el que coneixem com la menopausa primerenca o prematura? Què vol dir?
La menopausa primerenca, ara es parla sobretot d'insuficiència ovàrica precoç, no? Que és el que fa és que deixa de vindre la regla al voltant dels 40 anys o inclús abans dels 40 anys. De fet, el criteri és abans dels 40 anys. I això a vegades no es pot anticipar, però sí que hi ha unes causes, no, de menopausa precoç, com poden ser cirurgies, tractaments oncològics, o alguna causa genètica, o algun tipus familiar.
Diuen també que amb la menopausa hi ha dones que se senten deprimides, irritables, senzillament que no són les mateixes que abans. Aquests símptomes desapareixen al llarg del temps?
Bueno, aquest cansament Sí. Aquest, no, a vegades indirectament aquest tipus de tristor, o sí, que estàs més irritable, acaben desapareixent, però més que res perquè necessiten com un període d'adaptació. Però ja, si persisteix i impacte, té un impacte negatiu a la vida diària, es pot tractar. Perquè també a la menopàusia disminueix el... Hi ha una petita hormona masculina, sí, els andrògens, que també disminueixen. És una mica aquesta vitalitat, no?, que ens falta a les dones a la menopausa.
O sigui, pel que estic veient, la dona ho ha d'acceptar, però totes les dones reben o accepten la menopausa de la mateixa manera?
La menopausa s'ha d'acceptar tenint, si ho prens, que és una etapa de la vida més. I, de fet, és l'etapa de la vida que més s'ha allargat en els nostres dies, perquè abans l'esperança de vida era al voltant dels 60 anys, sí, i ara la mitja és 86-90 anys. Llavors, quasi que estem 40 anys en menopausa, en postmenopàusia. Sí. Vale? La menopàusia és el moment en què marxa la regla, però després estem en postmenopàusia. I, clar, hi ha molts símptomes, que també abans m'he oblidat, la sequetat vaginal...
Clar.
I infeccions d'orina, que després també parlarem, que també tenen una repercussió. Llavors sí que és una etapa que un s'ha de saber adaptar, i si no s'adapta o la sintomatologia és molt forta, pues saber que hi ha tractament i que s'ha de demanar ajuda i que s'ha de comunicar al ginecòleg.
I fàrmacs n'hi ha per aquest tipus de cosa? Bueno, això ja parlarem més endavant, però segurament sí, no?
Sí, sí.
És normal que una vegada passada i, per tant, desapareixi la regla, al cap de temps torni a sangrar com una regla, inclús més?
Aviam, no és normal. No és normal. És normal que els anys al voltant de la menopàusia pugui, sí, faltar la regla uns mesos, després que igual vingui una regla més abundant perquè s'ha fet un quiste funcional, però s'ha d'anar al tanto que si ha marxat la regla i ja estem en postmenopàusia i tornem a tindre un sagnat, sí, o taquem amb un líquid rosat, tipus aigua de rentar carn, que es deia abans,
sí,
s'ha de consultar, ta? Perquè és un signe d'alarma que s'ha d'estudiar per veure d'on ve aquest sagnat.
És cert que, depenent de l'alimentació, la dona hagi tingut al llarg de la seva vida, que hagi menjat el que hagi menjat la seva vida, pot tenir una millor o pitjor menopausa per el que hagi menjat?
Sí, no depèn exactament de tot el que ha menjat, però sí que depèn una mica de la qualitat de vida que ha tingut, no? Del sobrepès, de l'exercici físic, de l'exercici no de cardiovascular, sinó també de força que s'ha fet, de la genètica també té un pes molt important, i per suposat de l'alimentació, no? Però l'alimentació sempre té un pes al llarg de tota la vida, no només la menopausa.
Parlant, continuant de l'alimentació, quins són els aliments que no poden faltar en l'alimentació de la dona?
Doncs ha de ser molt equilibrada, no? Durant preferència sobretot al peix més que a la carn, a les verdures, a les fruites, també hidrats de carbó, i si suplementar amb vitamines, no?, quan faci falta, i mantindre's en el pes ideal són consells importants. Sobretot suplementar la vitamina D, que sol estar baixa quasi en un 70% de la població i té un impacte a l'hora de l'osteoporosi, que és la pèrdua de densitat òssia arrel de la menopàusia.
Existeix algun comportament per procurar que la menopausa es presenti sense cap problema?
Sense cap problema, no, perquè hi ha... Bueno, de comportament, el que s'ha d'evitar, que és molt important i ho torno a repetir, és evitar el tabac, no?, i tots els tòxics que poden afavorir una mala tolerància dels síndromes vasomotors, l'osteoporosis... Llavors s'han d'evitar aquestes costums quan abans millor, no? Evitar tabac i evitar consums de tòxics.
És una malaltia que, bueno, no podríem dir que no és poc malaltia, vull dir que això forma part de la vida, no?, del procés de la vida. Però la dona, a partir de quina edat, si és que s'ha de preparar, a partir de quina edat s'ha de començar a preparar per la menopausa?
Sí, s'ha d'informar, sobretot. S'ha d'informar, exacte, dels tractaments i de les conductes que poden haver-hi per minimitzar els símptomes, perquè al final la menopàusia no es passa, és un estat.
Clar.
I, de fet, com dèiem, no?, és el període més llarg de la vida actual i augmenta, no?, amb uns pics d'edat al voltant de la menopausa, a el que vam comentar ahir, no?, el risc de càncer de mama, sí, el risc de càncer d'endometri, i també el del risc de càncer de colon a la dona, que és el segon més freqüent a la dona. Llavors s'han de fer tots els controls i totes les revisions ginecològiques.
Exacte. Un cop ha passat la menopausa, a la dona ha de continuar aquestes revisions ginecològiques amb la mateixa assiduïtat que abans, o ha de variar més o menys?
Clar, això és molt personal. Normalment se fan revisions fins als 65 anys i després jo tinc pacients que segueixen venint fins 71, 80... perquè és el que dic, no? És la relació que està metge-pacient, que venen anualment i, bueno, fan la seva revisió anual, perquè al final és prevenció.
Clar. Quines són, doctora, les complicacions que poden aparèixer després de la menopausa? Si és que n'hi ha alguna.
Sí, bueno, complicacions sobretot és que el fet de que faltin estrògens des de tant de temps, per exemple, té un impacte a l'osteoporosis, que cada cop més els ossos perden densitat òssia, i també el que s'anomena el síndrome genitourinari de la menopàusia, que és un conjunt de símptomes que pateixen les dones, sobretot que s'associa a sequetat vaginal, a molèsties sexuals, a la dispareunia i a infeccions d'orina o cistitis. I això és pel dèficit hormonal, que és el síndrome genitourinari de la menopàusia, és molt important perquè sobretot fa molèsties a l'hora de tenir relacions sexuals, pot fer coïssor, fa com infeccions d'orina molt freqüent i és un síndrome que s'ha de tractar, s'ha de reconèixer, s'ha de tractar molt bé.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Doncs nosaltres continuem a l'hora de la Fundació Puigverd i continuem parlant amb la doctora Anna Mallafré, que la poden trobar al seu telèfon, que és el 623-03-8448. 623-03-8448. Doctora, en general, la dona realitza aquestes revisions ginecològiques que calen fer?
En principi, sí. Depèn molt, no?, de cada pacient. A vegades, quan un es troba molt bé, també s'oblida d'anar al metge.
Sí, i tant, és cert. Sobretot l'home que li costa més, em sembla, d'anar al metge. I més amb aquest tipus de coses que també la passem, la menopausa, l'andropausa, no?
Exacte.
Per quines causes pot tenir una menopausa complicada una dona? Què pot fer?
Doncs la menopausa, fins fa poc, a vegades era molt complicada perquè hi havia una fòbia, no?, al tractament hormonal, per un estudi molt discutit que va sortir, no?, però que ara s'ha demostrat que es poden fer tractaments hormonals, que al final es solucionen gran part dels problemes, i de fet, si no es tracta, pot arribar a tindre conseqüències realment molestes, no?, com l'atròfia vaginal que dèiem, que inclús pot impossibilitar tindre relacions sexuals.
Clar.
Sí, que al final és la salut sexual és el benestar de tota la salut.
Que és dolor durant el coit, no?
És dolor en el coit o inclús no poder tindre relacions amb penetració per la molèstia, no? Sobretot aquí a l'entrada, a la part de baix, a vegades molesta molt. I a la sexualitat de la dona, si no tens una bona experiència, després fa més mandra.
Clar.
És com un peix que es mossega la cua, llavors també és important tractar-ho tot.
Aquestes complicacions que parlen, visites periòdiques al ginecòleg, es poden prevenir o inclús poden desaparèixer?
Clar, si tu...
Aquesta sequeta vaginal...
Si fas un diagnòstic precoç i ho pots tractar, clar, hi ha moltes escaletes de tractament, per dir-ho d'una manera.
Ja.
Se pot començar a tractar amb cremes vaginals, amb gels vaginals sense hormona, amb àcid hialurònic. Si cal, se pot donar una mica de tractament local amb hormona o tractament oral. Depèn de la sintomatologia, hi ha tractaments per cada pacient. També es pot fer làser vaginal. O sigui, hi ha molts tipus de tractament, el que passa que s'ha de tindre la pacient a la consulta i fer el tractament específic per cada senyora. Però com més aviat venen, normalment l'efecte de la disminució d'estrògens és més lleu i té una solució més fàcil.
Com ha canviat tot la medicina ginecològica? Bueno, en general, tot perquè està molt, perquè jo recordo que havia vist el temps de la meva mare que les dones, quan tenien la menopausa, posaven vermelles. Ara inclús potser també pot passar, però no tant. Jo veig que no.
Sí que passa. Sí? Clar, al final són les sufocacions, no?
Les sufocacions.
I cada un tria si es vol tractar o no, no? Al final, però clar, es passa malament, eh? Hi ha dones que ho passen molt malament i han de saber que tenen tractament, no? Perquè un dels beneficis és això, no?, de la teràpia, és normalitzar la qualitat de vida i evitar aquests símptomes del dèficit hormonal.
Parlant de medicació, quines persones necessiten rebre tractament amb els símptomes de la menopausa?
Pues sobretot s'ha de donar la mínima dosi de tractament eficaç durant el temps necessari, acorde a la sintomatologia de la pacient.
Ja, sí. Només durant un temps?
No, el temps que faci
falta.
El temps
que faci falta.
Clar, depèn. Hi ha senyores que només ho necessiten al principi, un parell d'anys, i n'hi ha d'altres que quan ho deixen realment ho pateixen molt. Llavors s'ha d'adaptar i s'ha de personalitzar el tractament a cada dona.
Abans de parlar de la teràpia hormonal, en general, quins són els beneficis i els riscos de la teràpia hormonal, si és que n'hi ha algun de risc?
Sí, sí. Doncs els riscos, fonamentalment, que es coneixen, són episodis de trombosi i que augmenta mínimament el risc de càncer de mama i d'endometri, bàsicament. No? Però s'ha de tindre en compte que també el risc de trombosi aquí als països mediterranis és molt més baix que als països nòrdics o que als Estats Units. Ja no només amb la teràpia hormonal, sinó a nivell de cirurgies. Llavors, només estan contraindicats en pacients que tenen antecedents de problemes de coagulació, càncers hormonodependents o grans fumadores o melanomes.
Existeixen tractaments en el mercat naturals per la menopausa?
Hi ha tractaments, sí. Hi ha components que poden millorar la vitalitat, el cansament, no, el desig. També hi ha tractaments que poden millorar una mica les sufocacions. No són tractaments, són suplements alimenticis que al final el que fan és normalitzar aquests estats de vitalitat. No? És una mica amb la fitoteràpia, al final s'ha de fer tractaments molt complementaris.
Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Oferim medicina reproductiva. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
L'home també passem una mena de menopausa, que és l'andropausa, no? També tenim aquestes sufocacions i aquest tipus de...
Sí, l'home també, al final, bueno, no té sufocacions exactament, però sí que disminueix la testosterona, no? Que al final el que fa que es manifesta amb el volum testicular, no? Que pot ser més petit, menys apetència, menys desig sexual, menys potència sexual, però també té tractament, no? I, bueno, i s'ha de tractar, si suposa un problema.
Durant la menopausa hi ha persones, hi ha dones i homes també que no volen anar al metge per res. Si amb totes aquestes coses que ens has explicat de la menopausa una dona no vol anar al ginecòleg, pot tenir complicacions?
Bueno, les complicacions derivades de si hi ha alguna patologia o de viure malament els símptomes de la menopàusia. Però clar, això és molt personal. El que no pots tractar és algú que no vulgui tractament.
Clar.
Però bueno.
Parlem una mica de prevenció. Què ens aconselles perquè la dona pugui prevenir la menopausa?
Bueno, prevenir sobretot, bàsicament, el pes ideal, o sigui, evitar el sobrepès dintre del que... O sigui, la menopausa no la podràs previndre perquè és una etapa que arribarà en un moment donat.
Clar.
Però sí que pots arribar en millors condicions, no? Es pot favorir el risc d'osteoporosis fent esport, s'ha vist que una bona suplementació en vitamina D quan hi ha dèficit, de calci, si fa falta, la bona alimentació, evitar el tabac i, sobretot, el que és mantenir l'activitat sexual, no? Que al final també és una part dels tractaments de la sequedat vaginal.
Parlem d'infeccions. Quin tipus d'infeccions són més habituals?
Bueno, la cistitis, a la menopàusia, sí. Que és el que comentava, hi ha aquesta molèstia constant com d'infecció d'orina.
Sí.
I això és una de les preocupacions més grans de totes les dones que tenen la menopàusia, perquè tant sigui després de les relacions o perquè sí, tenen aquestes molèsties. Llavors, sobretot, per previndre-ho, s'ha de tindre en compte que la bufeta és una estructura de baixa pressió. Tu pots aguantar el pipí molta estona, sí. I no donar-te'n compte. Llavors, sempre s'ha de recomanar anar al lavabo sovint, cada 2-3 hores.
No encara deixar... que no tinguis moltes ganes.
Clar, és que no en tens moltes ganes, perquè com que és de baixa pressió, la bufeta aguanta. Fas un viatge llarg i aguantes tot el viatge llarg.
Sí.
Llavors, això és sempre fer pipí sovint. Fer pipí abans i després de les relacions sexuals. No tindre relacions amb la bufeta plena, que també pot favorir les infeccions d'orina. No? Quan una es neteja, també sempre del davant cap enrere. I si a pesar de tot, a vegades hi ha infecció, i sobretot, molt important, que no ho he dit, perdó, no prendre el sol amb el biquini mullat, o amb el banyador mullat. Sempre tindre dos banyadors, un per prendre el sol i un per banyar-se, perquè això d'estar humit, malament rai.
Esclar.
I si no hi ha una infecció que no sigui per una bactèria, llavors a vegades amb una mica de tractament hormonal desapareixen aquestes molèsties, no?, de la cistitis, que és el que passa. Igual que la vagina es fa més fineta pel dèficit hormonal i just els nervis estan a sota i fa molèstia, la bufeta també es fa més fineta, la pell de la bufeta, i pot causar aquesta molèstia per irritació.
ha parlat de la higiene. Ha de tenir la dona alguna cura amb la higiene, a més, vull dir, amb un tipus de sabó especials o uns gels especials, o és dolent fer servir algun tipus de gels? O...
Sí, no cal fer servir sabó, i sobretot el que s'ha d'evitar és estar dins de la banyera amb sabó. Aquests banys amb sabó a vegades
sí,
poden fer irritacions químiques, llavors la zona genital de la dona el que vol estar és seca i neta, no? Entre cometes, no cal netejar-ho amb sabó ni estar molt humit. Es pot fer de manera puntual, amb algun sabó específic, però no de rutina.
Consells, quins consells ens pots donar? Bueno, a les senyores.
Pues, per
tenir
que facin les revisions, el que dèiem, no? Perquè sobretot la menopàusia és una època de risc, que si fumen deixin de fumar, que cuidin l'alimentació i que es tractin i que expliquin els símptomes al seu metge, perquè a vegades anem tots molt de bòlit i no penses a preguntar coses i la dona no ho explica perquè li fa vergonya.
Sí.
I és important comunicar-ho tot, perquè tot té solució i si no la té es busca, però és important aquesta comunicació, perquè a vegades uns pels altres no ho expliques, la senyora se'n va amb molèsties i igual
clar,
no té relacions o té molt dolor o moltes infeccions d'orina seguides i ningú li ha preguntat. Llavors s'ha de preguntar, aprofitar la revisió per preguntar i tractar tots els temes.
Les infeccions d'orina que has parlat donen algun símptoma, donen febre, no? O no?
No, perquè poden donar febre si és per una bactèria, no? Llavors també s'ha d'estar al cas perquè no se'n vagi cap als ronyons. Però a vegades són infeccions que són irritació de la bufeta, inflamació específica de la bufeta, que fan la mateixa sintomatologia, molt de dolor, però no tenen per què donar febre.
I la dona que té pipi constant ha d'anar cada 5 minuts?
Exacte. Bueno, el pipi constant és una mica això, no? Que la bufeta està irritada i fa minicontraccions. Llavors, també el que dèiem, no? Consells. Un altre consell és beure aigua, no de cop, 2 litres de cop, sinó tindre una botelleta al costat i anar fent glopets a poc, perquè si no es distén la bufeta molt i llavors està com irritada, no? Llavors, de seguida té aquesta incontinència, no? Que això també no ho hem parlat i és un símptoma de la menopàusia que es pot donar, no?
La incontinència.
La incontinència urinària o fecal.
Fer-se pipi sobre sense donar-se compte o rient o amb un esternut.
Exacte, això passa molt, no? Perquè d'una altra banda pels parts, perquè has tingut un part i vulguis que no els teixits estan una mica més dèbils.
Clar.
I també perquè es perd l'elasticitat, no? I el col·làgen que mantenen aquests teixits a puesto. Llavors això també s'ha d'explicar, no s'ha de tenir vergonya d'explicar-ho perquè té tractament i té solució.
Sí, nosaltres a vegades quan un va al metge et fa vergonya i no pensem que és un professional que està allà.
I és molt freqüent.
Sí, no?
Molt, molt freqüent. Si ho preguntes, a quasi tothom se li ha escapat el pipí o agafant un pes o corrents per agafar l'autobús, o a vegades incontinència d'urgència, que ja s'escapa el pipí només obrir la porta.
Sí.
Pues això s'ha d'evitar, no? Totes les begudes estimulants. Cafè, Coca-Cola, el te... beure molt de líquid de cop, perquè la bufeta està que
esclar,
no pot.
Esclar. Molt bé, doncs, anem a recordar el telèfon de la doctora Anna Mallafré, és el 623-03-8448, 623-03-8448. Moltes gràcies per haver estat aquesta tarda aquí i fins la propera. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti. No oblideu que oferim medicina reproductiva.
Doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 amb més temes de salut. Amb el programa És gran ser gran. Gràcies per ser amb nosaltres i fins demà. Adéu.